Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Hasim Bonanga.
Hasim Bonanga Mandela Tina. La Pekona. La Pekona.
Àfrica, la malària, la lluita contra la malària, els nens, és pediatra. Va néixer a Barcelona en una família on ell és l'únic que es dedica a la salut, a la sanitat. Una família que s'estima i que es donen molt de suport. El pare, en Lluís. La mare, la Carmen. Un dia, quan només tenia 12 anys, viatjaven de Kenya a Tanzània. Se'ls va punxar una roda. Mentre els grans la canviaven, ell va caminar pels voltants i es va trobar amb un vailet si fa o no fa de la seva edat. Però anava descalç. Per què? Perquè la vida canvia molt segons el lloc on neixes. En diem desigualtat. Aquest és el seu objectiu. Treballar i treballar per les persones més desafavorides. És professor d'investigació de l'Institut Català de Recerca i Estudis Avançats i també de l'Institut de Salut Global Barcelona, de l'IS Global. Moltes coses per explicar-nos té avui una gran persona que ens agradarà molt conèixer, el doctor Quique. Quique, li diuen Quique? Quique Bassat Orellana, benvingut al divan.
Moltíssimes gràcies.
Sent aquesta música de la Simbonanga... I se li fa un somriure ample. On som amb aquesta peça musical?
Aquesta cançó em recorda la meva professora d'anglès del Liceu Francès, Babette Sabatier, que era una és una sud-africana blanca que va lluitar contra les lleis de l'apartheid per les desigualtats racials que hi havia a Sud-àfrica i va tenir que marxar del país. I que ens ensenyava anglès posant-nos música internacional.
No? Que era molt bona professora, per tant, era francesa, ensenyava anglès amb música internacional.
Sí, sí.
Clar, però aquesta cançó, mira... Ja preveia que vostè quedaria enamorat, o tutegem, hem dit abans, quedaries enamorat d'Àfrica?
Sí, jo ja venia enamorat d'Àfrica.
Ja venies de casa enamorat,
En aquella època ja estava convençut per la causa. Sí? I, per tant, ja estava interessat per qualsevol cosa que tingués color africà o so africà.
Fa poc va venir en Lluís Bassat, que s'escau que és el pare del doctor Quique Bassat, i va parlar molt bé d'en Quique Bassat.
Bueno, jo també puc parlar molt bé del meu pare,
Molt bé, però l'únic que es dedica a la salut.
Sí, bueno, hi havia un oncle llunyà, família de la meva mare... Sí? Que era oftalmòleg, però de tres generacions superiors, no? Amb la qual cosa, jo sóc l'únic actual que m'he dedicat a això.
L'únic actual, m'agrada molt això de l'únic, perquè un és actual o és passat, no? És alguna cosa així. Venim de Moçambic, ara?
Sí, acabo d'arribar. El diumenge vaig aterrar, he estat una setmana a Moçambic. És el lloc on tinc la majoria de projectes en marxa de recerca i és la meva segona casa, és on més temps he passat fora de Barcelona.
Què estàs investigant ara mateix? Projectes de recerca a Moçambic, hem dit l'ICREA, l'IS Global.
Bueno, jo em dedico a investigar sobre aquelles malalties, sobretot infeccioses, però no exclusivament, que més afecten els nens. Jo soc pediatra de formació, amb la qual m'interessa sobretot la salut dels nens, i aquelles malalties que posen en perill la vida dels nens, per les quals, per la gran majoria, hi ha bones eines, hi ha bones estratègies per lluitar contra elles, i tot i això, no aconseguim que deixin de matar nens a les zones del món on les desigualtats són més grans.
I per què no s'ha arribat del tot a curar la malària i a tenir una vacuna que serveixi per tothom, pel 100% de la població?
Tenim una primera vacuna, que no és la millor vacuna del món, però que és una vacuna que podria salvar una vida per cada 200 nens que la reben, amb la qual ja només amb aquesta xifra ja dona la idea de la magnitud del problema de la malària al món. Però la malària és la malaltia paradigmàtica de la pobresa, és l'exemple perfecte de què passa quan tens la mala sort d'estar malalt en un entorn de pobresa. No?
Per què? Perquè què hi té a veure ser pobre amb tenir malària?
Bé, principalment perquè la malària es transmet en aquelles zones del món més càlides i coincideixen amb molts,
molts països d'Àfrica.
Amb els països d'Àfrica, on és el lloc on hi ha més malària,
sí.
I perquè la pobresa és una causa de malaltia i la malaltia és una causa de pobresa. I això és un cercle viciós,
sí.
Del qual és molt difícil sortir, no? Quan neixes pobre, tens moltes més possibilitats de tornar-te malalt, i quan estàs malalt no pots generar riquesa, no pots créixer, no pots desenvolupar-te com a ésser humà, no? I aquest cercle viciós és el que intentem trencar a través de la investigació biomèdica, a través de donar respostes o solucions als grans desafiaments de la salut en els entorns més pobres.
Aquest és el teu objectiu vital o un dels teus objectius vitals?
Bé, el meu objectiu vital és ser feliç, però treballar amb el que més m'agrada, que és això, evidentment em fa molt feliç, no? Amb la qual cosa sí que està directament relacionat.
Avui amb el doctor diu que no li diuen doctor, però esclar, és el doctor Quique Bassat.
El divan amb Sílvia Coppolo, dissabtes i diumenges a les 8 del vespre. Catalunya Ràdio.
Com era la vida quan eres menut, a casa, amb els germans, quan encara hi éreu tots?
Bé, jo sóc el petit
sí.
de quatre germans. Va haver-hi un germà entre el meu germà i jo que va morir, malauradament, però probablement jo vaig néixer com a resposta a aquest aconteixement familiar, no? I vaig ser el petit, però també vaig ser el mimat, el sobreprotegit. Em porto 9 anys amb la meva germana gran i 4 anys amb el meu germà següent, amb la qual cosa jo sempre he sigut el darrer en tot, no? I vaig tenir la sort que vaig tenir una vida molt senzilla i molt fàcil i molt còmoda, i també que tenia un rendiment a l'escola bo i no se van haver de preocupar gaire per mi, no? Jo funcionava bastant solet.
Tenia un pare com en Lluís Bassat, ara crescut, eh? Quin efecte fa amb un nen quan és petit?
Bé, la vessant pública del meu pare es va engrandir molt arrel de les eleccions del Barça, i jo ja era major d'edat quan va passar això, no? De més jove, el meu pare era un publicitari molt reconegut, però no tenia aquesta popularitat de que el reconeixessin pel carrer. Això va venir una mica més tard. Però sí que puc dir que l'haver tingut un model com el del meu pare ha sigut una experiència extraordinària, perquè he tingut una persona, un ésser humà, el que he volgut sempre imitar en molts aspectes, perquè crec que en lo seu ha sigut molt bo. I a l'igual que li havien dit a ell quan era petit que si vols fer alguna cosa sigues el millor en allò que fas,
sí.
Doncs jo sempre he intentat imitar aquest concepte en la meva àrea de professional.
I la Carmen? La mare.
Bueno, la mare és el pilar de la família.
És l'eix.
I la meva mare, que sempre ha viscut una mica a l'ombra de la figura pública del meu pare, a dins de casa ha sigut sempre la figura més estimada i més respectada, i segueix sent-ho, evidentment.
Avui parlem amb Quique Bassat, pediatre. Ja avancem, que ens ha triat unes músiques que ens agraden. Avui Mertens, Quatre mans, aquesta peça què?
Aquesta és la meva cançó favorita de tots els temps. No,
de tota la vida.
No hi ha cap dubte. A més, vaig fer un ridícul espantós, perquè vaig anar a veure el senyor Mertens, he anat moltes vegades a veure-la en concert,
sí.
I després de tota una educació al Liceu Francès, em vaig apropar i li vaig dir: m'encanta la seva cançó Four Mains, pensant que era en anglès. No havia pensat que era Quatre Mains, que era Quatre Mans en francès. Vaig quedar com el cul, com perdó. Però el senyor em va mirar, em va firmar el disc i em va dir: pobret, que no sap de lo que parla, no? Però aquesta cançó em va marcar la meva joventut.
Mira. Aquesta peça, i d'altres que ens ha triat en Quique Bassat, tenen com una ànima d'avançar, progressar, anar més amunt, si t'entrebanques, aixecar-te i continuar. Tenen justament aquest esperit constructiu. Liceu francès. Com va ser la vida al Liceu francès?
Molt còmoda, molt senzilla, una bona educació, tot i que això ho vaig reconèixer a posteriori, no mentre ho estava fent. Jo ara li estic molt agraït a la meva educació del Liceu francès. En el seu moment vaig tenir un episodi de claustrofòbia, de necessitat de sortir i d'anar a buscar algun altre lloc. Uh-huh. Una mica motivat pel meu germà, que també havia marxat de l'escola, havia anat a unes escoles internacionals després. Però mirant-ho en retrospectiva, el Liceu francès ens van ensenyar a pensar i no a repetir o a memoritzar, no? I això li agrairé sempre al sistema francès, a més de donar-me l'eina de parlar francès.
I ara que en Quique Bassat té criatures, quina escola heu escollit pels fills?
El Liceu francès. La meva dona va fer un Excel gegant amb els pros i contres de 50.000 escoles diferents de Barcelona i sí. Vam anar a veure no sé quantes mil escoles i jo vaig estar callat sense opinar i vaig seguir religiosament tot el que em deia la meva dona i finalment ella va ser la que va decidir que no estava gens malament això del Liceu francès i podíem portar els nens allà.
I vas continuar callant?
No, en aquell moment vaig dir, em sembla bona decisió.
Bona decisió. Quique Bassat, a divan.
Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Situazioni che stancamente si ripetono senza tempo. Una musica per pochi amici, come 3 anni fa. A questo punto non devi lasciare, qui la lotta è più dura, ma tu se ne prendi di santa ragione, insisti di più.
Aquest giorno credi d'Edoardo Venato. Posa la pell de gallina, eh?
Una altra cançó energitzant, no? Si no ets capaç de respondre a una música com aquesta és que no tens sensibilitat, no?
I què et recorda? Per què ens l'has triada?
És una cançó que em va ensenyar el meu germà, que havia viscut a Itàlia. Després jo vaig viure un any a Itàlia també. I és una cançó que em dona aquesta empujón d'energia, no? De quan l'escolto. També una mica amb el que has dit abans, no? Aquesta lluita per tirar cap endavant i intentar canviar les coses i quan no surten les coses, doncs aixecar-te i tornar a provar-ho.
Tornar a començar tantes vegades com calgui, no? Liceu francès, però vas anar a estudiar a Gal·les també. Com va ser això?
Bé, això va ser una experiència dels 16 als 18 anys, els 2 darrers anys abans de la universitat, en unes escoles internacionals que es diuen United World Colleges, Colegios del Mundo Unido, sí. Que s'han fet famoses ara perquè les princeses, una acaba de terminar ara i l'altra se'n va ara. I un moviment d'escoles internacional creat per un pedagog alemany als anys 50, a finals dels anys 50, idealitzat perquè gent de diferents cultures convisquessin juntes i es coneguessin. I quan tu convius amb alguna persona, encara que sigui una cultura totalment diferent a la teva, és molt difícil que hi hagi un conflicte, no? I és una manera d'unir cultures a través de l'educació en un moment molt permeable, que és el dels 16 als 18 anys, quan estàs obert a rebre qualsevol input, no?
Busquen criatures adolescents, en aquest cas, però amb talent.
Sí, perquè no és un mèrit acadèmic pur i dur el que busquen. Aquestes escoles has de passar un procés de selecció molt, molt difícil, molt competitiu. No pots pagar per entrar,
per entrar.
Amb la qual has de passar aquest procés de selecció i molta gent pensa que aquest procés de selecció és un procés exclusivament basat en el mèrit acadèmic i no és així. Si fos així, probablement jo no hagués entrat en aquesta escola. Jo tenia molt bones notes, però no era el top de la meva generació.
De la promoció,
no?
De la promoció.
El que buscaven era gent amb inquietuds, amb ganes de canviar les coses, inconformistes, i als 16 anys és el moment perfecte per començar a demostrar que es poden canviar les coses.
Si ara penso en els oients que t'estan escoltant, doctor Quique Bassat, i senten algú que viu, que treballa per voler canviar les coses a millor. I això, Flas, ho concreta amb l'actuació diària. És que algú diu, oh, jo també ho podria fer, però no sé què he de fer jo. Què puc fer? Què li diries? Què pot fer?
En qualsevol àmbit es pot tenir impacte. No cal
com?
Ser... En el meu cas és molt fàcil, perquè per la meva professió jo em dedico a la salut dels nens en els països més pobres, amb la qual és relativament fàcil tenir impacte amb el que faig. Però qualsevol persona pot canviar en qualsevol disciplina el que li passa al seu voltant, no? Durant la pandèmia hi havia joves que anaven a fer la compra i li portaven a la gent gran perquè la gent gran no tingués que sortir, no?
Sí.
Aquest és un exemple simple de com pots canviar les coses al teu voltant sense tenir que fer grans heroïcitats o grans...
Coses grosses, eh?
Exactament.
T'escolto, Quique Bassat, i penso, està fent una traducció barreja de no sé quants idiomes alhora al seu cap. No es nota gens, eh? Però jo que escolto allò amb finesa, dic, ara això de tanta estona seguida i en català... Habitualment, quins idiomes parles, Quique Bassat?
Habitualment, en la feina parlo en
anglès.
Sí. A Moçambic parlo en portuguès.
Sí?
I en els països francòfons on treballem, perquè treballem en col·laboració amb els països francòfons, parlem en francès.
En francès.
La llengua que menys parlo a la feina és el castellà i el català.
El castellà i el català. Per tant, ara...
Em costa una miqueta, sí.
Som-hi, Quique Bassat, avui al divan. Mira que bonica.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 14a temporada. Dissabtes i diumenges a les 8 del vespre.
Opipola. No sabem què vol dir Opipola.
Jo tampoc sé el que vol dir. És una paraula islandesa. És un grup que es diu Sigur Rós.
Sí?
I aquesta cançó també dona una energia i una força i unes ganes de fer coses. La vaig sentir una vegada en una cerimònia d'entrega de diplomes al final d'acabar el curs escolar.
Sí?
I em va semblar que quedava perfecta amb la gent celebrant que havien aconseguit una
fita. Com que van caminant lentament, no? Diríem com... una cerimònia lenta, com si la veiéssim també a càmera lenta. Mira, 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 mira. I en Quique Bassat, que ara ens parlava d'aquesta xarxa global d'escoles d'adolescents de 16 a 19 anys, al United World College, ara en formes part, no?, del patronat, també. I què toca fer?
Sí, he sigut part del patronat del comitè espanyol d'aquestes escoles des de l'any 97, si no recordo malament, però el que sempre m'ha interessat fer és selecció dels nous alumnes que han d'anar, no? I el procés de selecció, com he explicat abans, és un procés molt complex, molt complet també, i poder-li donar oportunitat als xavals joves que tinguin aquesta experiència, que per mi va ser un canvi vital descomunal, és una cosa que em fa molt, molt feliç. I en els darrers anys també he començat a tenir un rol més ample a la governança internacional d'aquestes escoles, també sempre intentant reproduir tot el que em van donar aquestes escoles a mi i multiplicant l'efecte perquè altres també tinguin aquesta experiència.
I vas compartir habitació amb qui? Quan estaves a Gales.
Sí, el meu company, vaig tenir diversos companys d'habitació, però el meu primer any sencer a l'escola, el meu company era Kenyatta, era
sí.
De Nairobi, el Patrick, i això va ser la confirmació de per què havia d'acabar treballant a l'Àfrica, no? Conviure amb ell, després anar-lo a veure a casa seva...
Casa seva, què era?
A Nairobi.
Què era casa seva?
En una barriada molt
humil.
A Nairobi, a les afores de Nairobi. Mai m'hagués imaginat que ell vivia en un entorn tan humil, no? I poder estar amb ell a casa seva i entendre la seva realitat, més enllà de l'any que havia compartit amb ell a Gales, va ser un... Bueno, em va obrir molt els ulls, clar.
Clar, perquè això és com una vida de contrastos, no? Poder estudiar al Liceu Francès a Barcelona és estar en el top, diríem, social. Estar aquesta xarxa de col·legis, però que convisquin criatures de tots els nivells econòmics i acabar a Nairobi amb poc més d'una cabana és com, flaf, un bany de realitat brutal, no?
Sí, absolutament, i et dona una idea de lo divers que és el món i de les desigualtats que hi ha en el món i que tots tenim el mateix potencial, però si tenim la mala sort de néixer en determinades zones del món, no el podrem explotar de la mateixa manera.
I tu creus que realment estem a segle XXI, cap a un món que pugui ser més just, més igualitari o no?
Sí, definitivament estem en un món molt millor avui que fa qualsevol altre moment històric. El problema no és el problema és que segueixen havent-hi moltíssimes desigualtats i hi ha una carència enorme d'oportunitats per al talent, el talent de la gent que neix en els llocs on hi ha generalment poques oportunitats. Si no tens aquest balanç entre oportunitat i talent, aquells que tenen talent no el podran explotar.
Avui Quique Bassat, al divan, les músiques i també les pel·lícules.
La ley me obliga a decirle, señor, que soy judío. Bueno, y yo alemán. Asunto zanjado.
By this evening, those 6 centuries are a rumor. They never happened. Today is history.
Estem veient ara al divan la llista de Schindler, que és una pel·lícula que també ens ha triat en Quique Bassat. Per què?
Bé, jo crec que tot lo edulcorada que pugui ser aquesta pel·lícula, ha fet molt més aquesta pel·lícula per explicar i universalitzar el que va passar durant la Segona Guerra Mundial amb els jueus i amb altres persones que van ser exterminades que qualsevol llibre d'història, no? Jo crec que aquesta pel·lícula va democratitzar, va fer accessible a tothom la tragèdia que va ocórrer a la Segona Guerra Mundial, i això és un tema que a casa meva sempre hem tocat molt, molt a prop, i per tant és un tema que a mi sempre m'ha interessat personalment. Jo no sóc religiós, però sí que em sento molt jueu des del punt de vista cultural
i històric. No? Diríem, també com en el cas diríem, de la major part de la gent d'aquí que té la cultura catòlica o els valors catòlics, encara que realment fins i tot no siguin creients, casos.
És exactament això, jo no sóc creient, però sí que em sento molt orgullós de ser culturalment i socialment jueu.
Steven Spielberg, una meravella de pel·lícula que si encara no l'heu vist, correu-hi.
El 11 de mayo de 2005 estalló un escándalo que en realidad resonó por todo el mundo. Se descubrió, se supo, que un hombre llamado Enric Marco era un impostor.
Aquí és Javier Tercas, que està parlant del seu llibre, de l'impostor. A Enric Marco, que va morir l'any 2022, amb qui vam tenir oportunitat de parlar-hi diverses vegades i que el vam tenir també a Catalunya Ràdio.
Se'n vaig assabentar que apareixia una pàgina en la qual pues, es denunciava el fet de que jo hagués marxat d'Espanya amb un comboi i amb un comboi de treballadors voluntaris. De voluntaris és una altra
jo
cosa.
Jo vaig tenir l'oportunitat de parlar també amb Enric Marco i en el fons no se sentia gaire culpable d'haver fet veure que ell havia estat en un camp nazi. Per què ens has triat aquest llibre, Quique?
Bé, les històries en general d'impostors que s'acaben creient la seva història o que acaben utilitzant una història fabricada per aconseguir determinades coses, em fascinen. Em fascina aquesta història, em fascina la història explicada per Carrera, l'adversari. Són gent que són víctimes de la seva fabulació, no? I en el cas específic del llibre de Cercas, que em va agradar moltíssim, el que em va impressionar més és aquesta capacitat d'alguna manera divulgar el que va passar durant la Segona Guerra Mundial, autoconstruint una història que era falsa, que no era real, però tot i així fent-ho creient ell pel bé del que estava fent, no? de divulgació del que havia passat.
Vouloir vivre, de Léon Arditi. Desembre del 1943, a la França ocupada pels nazis, 5 membres d'una mateixa família jueva són arrestats i deportats al camp de la mort d'Auschwitz. Estava mirant tot el francès. És també un llibre que ens ha triat en Quique Bassat, i que té a veure també amb la seva història i amb la de la seva família. Què ha passat aquí?
Sí, aquest és la narració del que va passar a la meva família, i el meu tiet i el seu germà van ser els únics supervivents d'una família molt més ampla, que va ser deportada de França a Auschwitz, i on van passar-hi molts mesos i van aconseguir sobreviure d'absolut miracle, no? Aquest tiet, que es va quedar sense família, nosaltres el vèiem molt sovint i venia molts estius a casa nostra i sempre anava amb màniga llarga. I em preguntava, la calor que fa, va amb màniga llarga. Fins que un dia vaig veure el número d'Auschwitz tatuat al braç i vaig entendre per què no volia ensenyar el seu braç. Li va costar moltíssim parlar del que havia passat. Li van costar moltes dècades començar a parlar, però en el cop, una vegada va començar a parlar, ja no va parar de parlar-ne, i va escriure aquest llibre que explica la seva història.
Vouloir vivre, voler viure, de Leona Arditi. I ens ha triat un altre llibre, encara en Quique Bassat.
Ma credo l'arroganza, la presunzione, perché all'inizio, quando si è giovani, si scrive veramente per distruggere gli altri. Cioè, si è convinti di avere qualcosa dentro che è molto meglio di quello che fanno gli altri. Quindi hai questo proprio, hai questa forza che viene da lontano, dei giovani proprio. Hai questa percezione di essere qualcosa.
És el mateix Alessandro Barico, l'autor de Seda, explicant que va començar a escriure per arrogància i presumpció. Seda, un llibre que és un petit gran tresor.
Absolutament, i és veritat que el senyor Barico és molt arrogant. Quan jo l'he sentit parlar en directe, i és una persona...
Però ho admet!
Sí, que no té cap problema. El que passa és que escriu com els àngels. I aquesta novel·leta, que són 100 pàgines de novel·leta, és fabulosa. Jo crec que és el llibre que he regalat més vegades. A mi m'agrada molt regalar llibres, i aquest és un tresoret que, si no el coneixes i el llegeixes, el disfrutes molt.
Ho compartim, això. A mi me'l van regalar, jo des de llavors que el vaig regalant també sempre. En castellà arrenca d'aquesta manera. Aunque su padre hubiera imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había terminado por ganarse la vida con un oficio insólito, al cual no le era extraña, por singular ironía, una característica tan amable que traicionaba una vaga entonación femenina. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Corría el año 1861. Flaubert estaba escribiendo Salambó. La iluminación eléctrica era todavía una hipótesis, y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra de la cual no vería el fin. Hervé Joncourt tenía 32 años. Compraba y vendía gusanos de seda.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
El divan amb Sílvia Coppolo. El valor de la conversa. 14a temporada. Catalunya Ràdio.
Som al divan, avui amb Quique Bassat. Days Like Sunday, de Morrissey. I aquesta peça, per què ens l'has triat?
Aquesta peça és un exemple perfecte de la diferència entre l'artista i l'obra, no? L'artista és absolutament una persona impossible, molt difícil, una persona enamorada de si mateixa també, i en canvi és capaç de fer una cançó tan absolutament brillant com aquesta, no? Aquest és el Morrissey, el que era el cantant dels Smiths, que ara és formalment d'extrema dreta i racista i el que vulguis, però va fer aquest tresor de cançó que a mi m'inspira moltíssim. I és una cançó que parla de la decadència, que parla dels diumenges, del síndrome del diumenge, de lo difícil que és són els diumenges.
Els diumenges al vespre,
sí.
Els diumenges al vespre.
Sí, sí, jo me l'imagino diumenge al vespre d'hivern.
Hivern, fred.
I que tinc una història curiosa, que és que quan jo era petit feia gimnàsia i vaig estar preparant un exercici al terra, d'aquests que feies tombarelles i tal, per una competició de gimnàsia amb aquesta música, que no és la típica per fer un exercici de gimnàsia.
Molt rítmica, sí.
I el dia abans de la competició em van dir que només era per nenes aquesta competició.
I no la vas poder fer.
I que no la vaig poder fer.
I vam deixar la gimnàstica i tot?
Bueno, sí, la vam acabar deixant.
Perquè vas tenir clar que et volies dedicar a la pediatria molt aviat?
No, vaig tenir clar que volia anar a l'Àfrica molt aviat. Això va ser el que tenia molt clar i llavors vaig entendre o vaig imaginar que una de les maneres fàcils d'anar a l'Àfrica era anar com a metge. Llavors vaig acabar escollint medicina perquè volia anar a l'Àfrica. I un cop havia decidit que volia fer medicina dintre de les especialitats possibles, perquè em van aconsellar molt bé que m'especialitzés abans de marxar a treballar a l'Àfrica, doncs el problema principal que hi ha a l'Àfrica és la mortalitat infantil, els problemes de la infància, és on més impacte pots tenir. Llavors vaig acabar escollint pediatria perquè m'agradava treballar amb la salut dels nens, però sobretot perquè és on tindria potencialment més impacte.
Som-hi! Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're the same. One love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share. I aquí som amb els U2, amb aquesta cançó d'amor i de desamor, que té a la mateixa època, no?, dels que abans ens estaves dient, no?, de Morrissey. I per què ens l'has triat, aquesta?
Aquesta cançó es va publicar el dia del meu cumpleanys, el disc va sortir el dia del meu cumpleanys, el 18 de novembre, jo crec que era l'any 92, si no m'equivoco, quan estava a l'escola de Gales estudiant. I era, U2 era un grup que m'havia agradat molt sempre de jove. És curiós perquè ara escoltant m'he donat compte que moltes de les cançons que he escollit o moltes de les obres que he escollit dels llibres les han escrit o les han cantat gent que són peculiars, eh? I això que feia de la diferenciació de l'artista amb la seva obra, no? I el Bono, que he tingut la sort d'haver-lo conegut personalment,
molt bé,
és una altra persona curiosa i molt enamorada de si mateixa, no? Però bueno, és capaç d'escriure aquesta cançó, que és una de les millors cançons d'amor i de desamor, com has dit molt bé, de la història de la música i que m'encanta. Have you come to raise the dead? Avui amb el doctor Quique Bassat, que com aquell qui diu l'hem tret de Moçambic per portar-lo cap aquí i estirar-lo al divan de Catalunya Ràdio. Aquesta versió és brutal. Aquestes noves quatre estacions de Vivaldi, ara de Max Richter. Som a l'hivern, però un hivern amb Allegro, Allegro en fa menor, És el teu hivern d'abans, però aquí, alegrat. La Maria Maixencs, explica'ns-la, com és? La Maria Maixencs és el gran tresor, no? És la persona amb la que tinc la sort de conviure des de fa 18 anys. És la mare dels meus fills. És una persona extraordinària i que em fa molt feliç.
I que compartiu a més projectes, no?
Sí, tenim la sort o la desgràcia de treballar junts.
Dius potser les dues coses, sí, estones, no?
Jo crec que és una sort, perquè això ens ha facilitat, per exemple, marxar a viure amb la família a l'Àfrica i estar durant temporades llargues allà, i compaginar un modus vivendi complicat, no? La meva vida professional m'obliga a viatjar moltíssim i poder instal·lar-nos durant períodes relativament llargs a l'Àfrica, doncs ha sigut una sort que no haguéssim pogut fer si la meva dona no s'hagués dedicat al que es dedica.
Ella és infermera.
Ella es va formar com a infermera i va començar treballant a Metges Sense Fronteres a zones de conflicte molt, molt difícils i després va fer antropologia i actualment treballa com a antropòloga de la salut i ella es dedica a fer la part socioantropològica dels projectes on jo faig la recerca biomèdica.
Què seria la part socioantropològica?
Doncs és intentar entendre com les comunitats que rebran qualsevol nova intervenció de salut que tu vulguis aplicar rebran aquestes noves intervencions. Intentar entendre les barreres, les coses que faciliten la implementació. No serveix de res aportar una nova vacuna, un nou test diagnòstic, si les poblacions no entenen quin serà el benefici d'utilitzar-lo o si els hi servirà o no els hi servirà.
Clar, perquè fins i tot llavors s'hi poden posar en contra. Per tant, s'ha de partir d'on són, de quins valors tenen, per poder avançar.
Exactament. Nosaltres sempre treballem intentant entendre què és el que pensen les comunitats on estem treballant, de la feina que fem, si és algo que per ells és una necessitat o no és una necessitat, i partint de la base que l'important és que treballem en el que ells consideren les seves prioritats, no? I per això hem d'entendre el que pensa la comunitat, i això, una de les maneres d'entendre-ho millor és a través dels antropòlegs.
I com és en Quique Bassat, professor col·locat a la universitat a Barcelona, que no deu tenir res a veure amb el que ja me l'imagino amb els nens africans? Com és de profe?
Jo crec que sí que té molt a veure, perquè sí? Les històries que jo explico són les històries que jo he viscut professionalment.
Què els explica? Som a la primera classe de la primera lliçó, som alumnes. Va, doctor.
Bé, intento explicar quins són els grans desafiaments que tenim al món a dia d'avui en termes de salut global, no?
I quins són?
Pues les grans desigualtats que existeixen, no? L'accés a la salut, perquè una persona que cau amb un infart al carrer Pau Casals aquí a Barcelona, en 5 minuts tindrà una ambulància medicalitzada, i una persona que malalteix pot passar-se anys sense que la vegi cap personal sanitari perquè té accés molt dificultat a la salut, no? Parlo dels que viuen en els països més pobres del món, no? Aquestes desigualtats en termes d'accés a la salut, en termes d'oportunitats a la vida, depenent del lloc on neixes, són el que marquen les grans desigualtats en qualsevol indicador de salut a dia d'avui.
Pedro Alonso, què en diries?
El meu mentor, el meu model professional, el que sempre he volgut semblar-me.
Amb quins elements? Per què t'hi agradaria semblar-t'hi?
És una persona absolutament visionària, que té la capacitat enorme d'entendre què passarà en els propers 5-10 anys i quines seran les grans prioritats, les grans jugades en termes de salut global, i que s'anticipa el seu temps apostant per treballar en àrees que després tindran moltíssim impacte. Una persona absolutament workahòlica, jo crec que he copiat una miqueta el model, perquè jo malauradament també sóc una mica workaholic, però que d'aquí ho he après tot, i aquí m'agradaria que algú digués que m'assemblo a la meva vessant professional.
A l'any 2015 Bill Gates va dir que el que ens vindria a nivell mundial no seria una guerra, sinó una pandèmia. I allà amb un TED Talk d'aquests va entrar amb un barril dels de la guerra, on s'hi guardaven els queviures per quan faltava el menjar. Ara, després d'haver viscut la pandèmia de la Covid-19, hi haurà alguna cosa que es pugui preveure ara, que es pugui predir des d'un punt de vista mundial que ens pugui afectar?
Noves pandèmies. Això,
noves pandèmies?
Això passarà segur. El problema no era si hi hauria o no hi hauria una pandèmia, sinó quan seria aquesta pandèmia i quina seria la magnitud de la destrucció que causaria, no? Moltes persones ho havien dit. El senyor Gates era un d'ells, però moltes persones ho havien dit. El problema és que no estaven preparats i que s'havien desmantellat moltes de les infraestructures necessàries per estar preparat per una pandèmia d'aquestes característiques, i per això ens va pillar poc preparats.
Sí, sí. I ara ho estem més?
Almenys la gran conseqüència dels 3 anys horrorosos que hem passat és que la gent ha entès, i quan dic la gent dic a nivell de tota la població, a l'enorme poder disruptiu dels microorganismes, no?, i de les infeccions. Havíem... En les societats més riques havíem perdut de vista la importància de les malalties infeccioses, perquè ja no eren un problema de salut pública en el nostre entorn directe. Quan treballes als països més pobres, això ho veus tots els dies, els països més pobres estan afectats per les malalties infeccioses i segueixen sent les malalties infeccioses les principals causes de mortalitat, amb la qual cosa per ells no va ser cap sorpresa. Aquí ens permetíem el luxe de deixar una mica de banda les malalties infeccioses, i ara hem entès, i ho tindrem present, encara que tenim una memòria de mosquit i espero que no se'ns oblidi ràpidament, que no les podem ignorar i que hem d'estar preparats per quan vingui la següent, I no vull ser gens alarmista, perquè no toca ara mateix, però seguirà havent-hi brots de malalties infeccioses, alguns dels quals tindran potencial d'expandir-se ràpidament.
Clar, però a nivell mundial feia 100 anys que no teníem una pandèmia. Ara vindran més sovintejades?
No ho sabem. Podem preveure que sí, perquè ara, i per culpa de molts condicionants, estem més a prop de molts microorganismes que moltes vegades històricament han estat molt aïllats, no? La desforestació està fent que animals que estan infectats amb determinats patògens entrin més fàcilment en contacte amb els humans, no? I sabem que la desforestació està passant a tot el planeta, no? Amb la qual cosa, teòricament, estem més exposats ara que el que hem estat en dècades prèvies.
El canvi climàtic afecta la nostra salut?
Absolutament. El canvi climàtic és la gran emergència i amenaça aquesta generació i en les següents. I el canvi climàtic, curiosament, a qui més afecta és a la salut dels nens, els que neixen a dia d'avui. I sobretot a la salut dels nens que neixen en els països més pobres. Aquests són els que pateixen aquesta doble càrrega, ser nens i haver nascut en els països més pobres, i són els que tindran que patir, malauradament, les conseqüències en les properes dècades.
Però malgrat que els organismes internacionals han anat avisant i avisant i s'han fet no sé quantes conferències mundials i s'arriben sempre a uns pactes de mínims que s'incompleixen, al final és com si està molt bé, hi ha uns estudiosos que avisen, però aquí hi ha tants negocis, tants interessos, que fins que realment allò no és una evidència i ja afecta els beneficis d'algunes d'aquestes empreses, no hi ha canvis.
És que el canvi climàtic és una amenaça que no és tangible, que no la podem imaginar fàcilment. Tu dius, tinc un microorganisme, un virus que causa una epidèmia, això és molt fàcil d'imaginar. El canvi climàtic afecta de forma indirecta en moltíssims aspectes, no? Amb la qual cosa, si per a la societat en general això sembla com una amenaça invisible, si no la veiem, no podem reaccionar, no? I ara estem començant a veure les conseqüències, no? Els aconteixements climàtics extrems. Estem veient inundacions, incendis, tifons, coses que no havíem vist amb la incidència que estem veient a dia d'avui, i no ho havíem vist mai fins ara amb aquesta periodicitat, no? I tot això és conseqüència del canvi climàtic, no?
La Xina. Ens va arribar el virus de la Covid de la Xina?
Sí, el virus de la Covid es va començar a detectar a Wuhan i el que no se sap exactament és el pacient zero com va ser, no? Però jo intento no ser gens conspiracionista en
això. Aquí vaig.
És molt sucós llançar teories de que això és una arma biològica o que va ser una cosa deliberada. Però els que treballen en malalties infeccioses sabem que, malauradament, la gran majoria dels agents infecciosos estan entre nosaltres i falta que es produeixi un aconteixement perquè saltin a l'humà i causin malaltia a l'humà.
Avui amb el doctor Quique Bassat.
El divan amb Sílvia Coppolo. Dissabtes i diumenges a les 8 del vespre. Catalunya Ràdio.
Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle.
Salut à toi, de Beurrier Noir. Què té a veure aquesta cançó amb la teva vida?
Bé, aquesta cançó, de nou, li dec al meu germà, que ha sigut la meva gran inspiració musical. És un grup punk antifeixista francès dels anys 80, que a mi em va tocar quan tenia la meva adolescència i era el meu moment d'ésser una mica rebel, no? I aquesta cançó m'inspira molt, sobretot per al contingut antifeixista que intenta expressar.
Anaves a manifestacions?
Sí, anava a manifestacions...
Contra què eren?
Contra qualsevol cosa, perquè anar a una manifestació era la manera més fàcil d'ésser rebel, no? Jo vaig tenir fases de la meva adolescència una mica rebels, sempre molt educades, vaig tenir els cabells rastes, vaig...
Sí.
I això va causar enfrontaments familiars de que com podia anar jo amb els cabells rastes i seguir tenint molt bones notes, però...
Diu, per això, bueno, com que però... tinc molt bones notes, em puc permetre dur els cabells com vulgui, no? Mira.
Salut a toi, le vieux chimique. Salut à toi, Che Guevara. Salut au comité de soldats.
Ara, segurament el fantasma que recorre Europa és una onada d'extrema dreta. Quin impacte et fa i per què creus que realment està passant això?
Bé, són els cicles naturals polítics, no? I per desgràcia van passant segons les dècades, no? I ara toca una època de populismes, d'extrema dreta, que a mi, evidentment, m'espanten moltíssim, no? Jo tinc un pensament molt llunyà de l'extrema dreta i veient el que està passant a Europa en general i més concret i més recentment en el nostre país, doncs em posen els cabells de punta de pensar que cap a on anem.
En Quique Bassat ens ha triat aquestes músiques tan sensacionals que les volem sentir totes. The Connells, per què ens l'has triat, aquest 74-75?
Jo sóc de l'any 74 i, per tant, és una cançó que em crida molt l'atenció. És una cançó que tinc en comú amb una de les meves millors amigues, la Lila Pla, i sempre m'agrada escoltar-la perquè em fa pensar en aquesta amiga que viu a Nova York i que veig menys del que m'agradaria veure.
I encara no hem dit com són l'Elias i la Lea.
Bé, l'altre tresor derivat del tresor de la meva dona, els meus fills bessons, que tenen ara 11 anys i que tenen unes personalitats absolutament diferents, però que em fan molt feliç cada dia quan torno a casa i els veig.
Quin caràcter tenen cadascun?
L'Elias és una personeta molt independent i que té el seu món interior i que li agrada molt el seu espai, i la Lea és una nena que li agrada molt estar en els braços del seu papa i que a mi em fa molt feliç quan vol estar en els braços del seu papa. Encara té 11 anys i encara no és adolescent, i mentre ho vulgui seguir fent jo estaré encantat de que ho faci.
El papa no ha portat el pitet, però bé que podria haver-lo dut, perquè li cau la baba. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Wonderwall. By now you should have somehow realized what you gotta do. D'Oasis, que ho dèiem així aquí. Què et recorda?
També la meva joventut. Aquesta cançó és de l'any 95, quan jo estava a la universitat. Són temps divertits, quan m'ho vaig passar molt bé estudiant aquí a Barcelona. M'hagués agradat quedar-me a estudiar a Gran Bretanya i no em van voler acceptar cap de les universitats angleses on vaig intentar fer medicina, no em va voler. I ara quan...
Ells s'ho perden?
Quan dono una conferència al Regne Unit sempre començo explicant això. M'encanta que m'hagueu invitat perquè quan vaig voler estudiar amb vosaltres no em volíeu.
Llavors es treuen el fuet, no? Ells mateixos i fan algun exercici. I mira, aquesta altra... Aquesta, amb els teus fills, no? També, no la podeu compartir?
Bueno, els meus fills els intento inculcar una miqueta la cultura musical moderna, no? Perquè, per desgràcia, molta de la música que hi ha avui dia és espantosa. Però no ho aconsegueixo massa, no els agrada massa la música que m'agrada a mi. Aquesta és una cançó molt maca i l'única que he escollit en català, i que explica una història d'amor maca també, i a vegades cançons simples i senzilles són les que més t'agraden.
Ja som gairebé als últims minuts, doctor Quique Bassat. A veure, el millor que has fet fins ara a la vida?
Els meus fills, i després dels meus fills la meva dona.
Si tinguessis una segona oportunitat, què canviaries?
Poca cosa, no m'agrada penedir-me del que he fet. Algunes coses no m'han sortit bé, però no me'n penedeixo. He après molt de tot el que no m'ha sortit bé.
L'objectiu que tens a curt i a mig termini?
A curt termini seguir sent feliç. Això és el que em mou el meu dia a dia. I a mig i llarg termini és poder seguir fent aquest canvien les coses que no m'agrada que veig en el món, intentar canviar-les a través de la meva professió o a través de la meva persona.
Però ser feliç és una feina interior? És a dir, com has aconseguit ser feliç?
No, és la conseqüència directa de que m'agrada el que faig, no? Evidentment hi ha un cert component de feina interior, perquè a vegades no et surten bé les coses, però jo tinc l'enorme fortuna d'estar rodejat de persones que m'ajuden a ser feliç cada dia i de poder dedicar la meva vida professional a una cosa que em fa que m'aixequi cada matí molt d'hora, però molt feliç.
El sentit de la vida, tu l'has trobat?
Sí, jo crec que estic fent algo en el que crec molt i, per tant, per mi té molt sentit el que estic fent i m'ajuda a realitzar-me.
I d'aquí 150 anys, en una mena de Wikipedia autobiogràfica, és a dir, que per tant tu has escrit el text, que veuran d'aquí 150 anys, al costat del teu nom, què hi dirà?
Una persona que li agradava treballar per aconseguir canviar les coses, que sempre ho feia escoltant bona música i llegint bons llibres.
Pueblo de Jerusalén, Roma es vuestra amiga.
What is your name?
Jew?
Brian, sir.
Brian, eh?
No, Brian.
Ow! The little rascal has spirit?
Has what? Spirit?
I somriu al doctor Bassat.
Always look on the bright
side of life. Always look on the bright side of life. Mira sempre al costat bonic de la vida, que és la manera que s'eixampli.
When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing.
Hem acabat amb aquesta pel·lícula, amb la vida de Brian, que t'agrada molt.
Sí, que ens fa riure. Al final hem de tenir una miqueta de sentit de l'humor i veure les coses amb sentit de l'humor, i aquesta pel·lícula és una de les grans comèdies de la història del cine.
Sensacional, perquè a més és una lliçó, com si diguéssim, vital.
I ficant-se en un tema molt delicat, que és la religió i les creences de milions de persones, i tot i així és una pel·lícula que aconsegueix fer riure a tothom.
Doctor Quique, moltes gràcies, que continuïn endavant aquests projectes, que ho facis sempre amb talent i aquest somriure generós. Gràcies de cor.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
Gràcies. Just before you draw your terminal breath. Matías Salom al guió. Josep Lluís Santi Sol, Susana Ortega, la coordinació, les fotos, el vídeo. Aprenent, Sílvia Coppola. Encantada de la vida.
El divan amb Sílvia Coppola. El valor de la conversa. 14a temporada. Catalunya Ràdio.
Troba el divan amb Sílvia Coppola a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppola.
Records available in the foyer. Some of us got to live as well, Alright, it's a lot. Let's get this place up there. Can change this mantle within 3 weeks. Do you think pays for all this rubbish? Never made the money back, I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.